Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
L'equip que, com cada setmana, doncs, està aquí al darrere del Francesc Morgades, allò fent pinya, està al tanto de les màquines, de les impressores, dels micros, de totes aquestes coses, i que encapçala el Toni Olivella amb l'ajut, quan cal i és necessari, del Marc Pujol. Després, quan jo ja he fet aquestes explicacions més o menys confoses, més o menys originals, doncs la Goretti Martínez agafa les meves paraules en format electrònic i el passa a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on podeu escoltar-la tantes vegades com vulgueu, a l'hora que vulgueu i com vulgueu. Però tenim la música. La música, la ràdio sense música no seria tanta ràdio, i per tant, com que aquesta setmana comencem el mes de juliol, doncs hem buscat una cançó que parli de juliol. Hem trobat una cançó curteta però intensa, que canta la Cinta Massip i que acompanya la guitarra el Toti Soler, l'inefable Toti Soler, i que porta per títol, com no, Juliol. Aquí la teniu.
Aquest mes esclatant ens desespera, així que un nuvolet li va al darrere. Perquè el juliol tothom confia que tindrà sol a dojo cada dia. Comencen les vacances i també els dubtes de saber què podem fer. On anirem, al mar o a la muntanya? Qui guanyarà, la sorra o la cabanya? Tant se'ns en dona, esclar, que l'important és poder passar els dies mandrejant i jugant a pleret, sense la por de no dur ben apresa la lliçó. Pel juliol tot és felicitat, per això l'estimem de veritat.
De juny de l'any 1911, el dia que es crea a Espanya el que s'anomenen los regulares. Los regulares eren unes forces que tenien el seu càrrec, doncs, mantenir l'ordre en les colònies espanyoles. I, bàsicament, es coneixien com a regulares de Melilla, encara que n'hi hagués de molts altres llocs. Això, com dèiem, es va crear a l'any 1911 sota el comandament del tinent coronel de cavalleria Dámaso Berenguer, que era un veterà de la Guerra de Cuba. Pensem que en aquell moment Espanya havia perdut Cuba, havia perdut les últimes colònies, i allò, per no quedar lleig, per no quedar pobre, doncs aspirava a dirigir o a controlar territoris del nord d'Àfrica, i efectivament la zona d'influència hispana estaria situada al nord del Marroc, que a l'any 1912, és a dir, un any després d'això, es convertiria en protectorat. Però com que resulta que si tens unes colònies les has de vigilar, i en aquell moment doncs hi havia el començament dels moviments independentistes i tot això, doncs les forces aquestes eren necessàries. Ja hi havia precedents perquè a l'any 1790 ja s'havien creat els mogatazes de la zona d'Oran, que en aquell moment era una plaça espanyola, és a dir, era un territori espanyol que, per tant, es havia de controlar. Després van venir també de Melilla, a l'any 1859, els tiradors del Rif, i finalment la milícia voluntària de Ceuta, que es feia, s'intentava fer amb indígenes, però que, clar, si els indígenes volien la independència, no no sabies mai si tenies el lleó posat a casa. Evidentment, eren unes tropes amb missions d'avantguàrdia, de combat, amb qualsevol tipus d'això, però el que es va fer des d'Espanya va ser crear aquestes tropes, diguem-ne, amb els comandaments sí que eren oficials espanyols, que venien de la península i que, doncs, oferien garanties, però després les tropes era allò una mica... I clar, tot això... Què passava? Doncs que s'havien d'enviar soldats normals, soldats de reemplaç, d'aquells que feien, els joves que feien la mili, els havien de portar cap allà. I clar, va venir el moviment de la Setmana Tràgica, que no hi estàvem d'acord, va haver incidents aquí, i clar, els espanyols, diguem-ne, que es malfiaven, diguem-ne, dels musulmans o dels marroquís, i per tant la cosa no anava bastant tibada, anava bastant tibada. Es va començar fent el que era un tabor. Un tabor era el nom que tenien els batallons d'aquests regulares, format per quatre companyies d'infanteria i una companyia de cavalleria. Aquest era el model. Quan el 1911 es va fer, se'n va crear una per tot el territori, però de seguida es va veure que allò no n'hi havia prou, i se'n va crear una segona i van, vinga, tira endavant, ara en farem d'això. En el moment que tot això engega, es creen, el 1914, es creen quatre grups. Hi havia, cada grup era un regiment, cada regiment tenia dos tabors d'infanteria i un de cavalleria. Es creen quatre grups amb el nom que indica el lloc on estaven, el grup Tetuán, el grup Melilla, el grup Ceuta i el grup Larache. És a dir, aquests eren els quatre emplaçaments militars principals. Però la cosa avança i els marroquins, doncs, també reclamen la seva independència. Es produeix el desastre de l'Anual l'any 1922 i, clar, els miners, perquè en definitiva els espanyols ja havien vist que allà hi havia mines i es podia treure benefici, recomanen i aconsegueixen que es creï un cinquè grup, el grup Alucemas, a la ciutat de Gangan, per poder mantenir els interessos miners, com dèiem abans. Aquesta companyia és especialment violenta, fa una campanya, que és la campanya del desquite, venjança de totes les ofenses que havien proferit els marroquins contra ells, i intervenint molt a favor d'ells en el desembarcament de l'Ucema de l'any 1925, quan hi ha la guerra del Rif. Però, clar, tenir unes tropes bones al nord d'Àfrica i tenir la situació a Espanya amb barullos de revolució i d'Astúries, per exemple, doncs la temptació és molt fàcil, agafem aquestes tropes i les enviem cap allà. Per tant, aquests tercios van intervenir, aquests tabors van intervenir, doncs, a la Revolució d'Astúries, l'any 1934, a l'octubre, per ser més exactes, i després també, quan hi ha la Guerra Civil Espanyola, doncs, escolta'm, cap aquí, que també, sobretot pel costat dels feixistes, del Franco, i totes aquestes companyies. Després, quan s'acaba la guerra, com que les colònies africanes de Marroc i del Sàhara i tot això encara continuen sent-hi, doncs aquests tabors també encara continuen funcionant. Alguns aniran a la Divisió Azul de la Segona Guerra Mundial o a la illa de Fernando Po, i després, sobretot, l'any 1959, es crearà un tabor específic per la zona de l'Ifni, quan Marroc s'independitza i Espanya es queda amb el Sàhara i Sidi Ifni, que queden allà com a colònies que es volen mantenir de qualsevol manera. Llavors hi ha 5 o 6 colònies indígenes que estan allà, no? Però bé, en qualsevol cas, quan es aconsegueix tota aquesta independència l'any 56, el 31 d'abril de 1956, el replegament militar que es produeix a Àfrica, en fruit de la independència del Marroc, reduirà els que havien arribat a ser 8 grups de regulares, que es reduiran fins a 4 i els dos de cavalleria es dissoldran, més que res perquè l'únic que queda per defensar, com dèiem, és el Sàhara i el protectorat d'Ifni. El que també hi va bé, gràcies a que es van crear aquests tabors i aquestes forces regulars, doncs va ser un moviment, diguem-ne, d'himnes i de coses d'aquestes, quan desfilaven, com que eren tropes de prestigi, quan desfilaven, cantaven i tal. Però entre les cançons que havien fet, n'hi ha una que ens ha xocat molt. Jo no vaig de confessar que no coneixia aquesta faceta dels legionaris o dels tabors aquests i dels regulares, que parla d'un anglès que vino de London. És una cançoneta que canta el Tercio Duque de Alba. És a dir, imagineu-vos ara tota una estesa d'aquelles del Dia de la Hispanitat cantant això. Bé, doncs aquí us el deixem. Un anglès vino de London, Terci del Duc d'Alba. De juliol de l'any 1917, el dia que a Xina, i en concret a la regió de Manchukuo, es proclama, es recupera, per dir-ho així, la monarquia, o més ben dit l'imperi, en la persona de l'emperador Pu Yi, que en realitat és un nen d'11 anys. Ja haureu deduït que us estic parlant de la història, del punt de la història que explica aquella famosa pel·lícula d'en Bernardo Bertolucci, L'últim emperador. Bé, en Pu Yi va ser el darrer emperador i va ser triat per l'emperatriu viuda del penúltim, vaja, diríem-ne, emperador de la Xina, l'emperador Guangxu, que quan ella doncs, va quedar vídua i, per tant, va ser proclamada emperadriu, doncs, va triar aquell nen de 2 anys i 10 mesos perquè fos el futur emperador de Xina. Els funcionaris de Palau, ràpidament complint les ordres de l'emperadriu, van anar a buscar el nen tenia només 2 anys i 10 mesos, el van agafar i van agafar la seva mainadera, la seva dida, la Wen Chao, i amb tots dos els van emportar cap a la ciutat prohibida. Quan van ser dintre, doncs van tancar, i allà el nen havia d'anar creixent. Mentrestant, el pare del Puyi, el príncep Chun, va ser proclamat, diguem-ne, príncep regent o emperador regent. Ell va ser el que el 2 de desembre de 1908 va agafar el nen i el va portar cap a al Saló de la Suprema Harmonia a Pequín, i allà el van proclamar emperador. Però després, insisteixo, el van tornar a tancar a la ciutat prohibida. De fet, d'allà, quan va haver-hi la revolució Xinai, el 6 de desembre de 1911, van començar a qüestionar-lo, i el 12 de febrer de l'any 1912 el van, diguem-ne, fer fora de l'imperi, el van no declarar emperador, o vaig treure-li la titularitat d'emperador, i posar en el davant de Xina el general Yuan Shihai, que va deixar el príncep allà dintre, el futur emperador allà dintre, amb el títol sense valor, però amb el títol, i però donant-li dignitat de monarca estranger, és a dir, com si tingués un rei presoner allà dintre, tancat a la ciutat prohibida. Quan aquest Yuan Shihai aquest es va morir el 1916, la república, perquè s'havia proclamat la república, evidentment, va passar un període força inestable en què manaven els governadors civils de cada regió, és a dir, cada regió era un país. Fins que, com hem dit al començament, a l'any 1917, el general Zhang Yun va restaurar l'imperi, però sense gaire èxit. El 1924, finalment, els xinos es van decidir, els poderosos de Xina es van decidir a fer fora l'emperador. Puyi va perdre el seu títol imperial i va ser expulsat de la ciutat prohibida i que s'espavili. I va anar a viure a Tianjin, una ciutat que estava, però, sota domini japonès, perquè en aquell moment Xina i el Japó estaven en guerra, el Japó havia conquerit tot el territori que els russos estaven fent servir per construir el tren cap al ferrocarril cap a Vladivostok, i hi havia hagut la guerra russo-japonesa del 1904, en el qual els japonesos havien, diguem-ne, ocupat diferents territoris, en concret aquest de la Manxúria, que el van convertir en un camp de batalla entre ells i els xinos, i al final es va convertir el 18 de febrer de 1932 en una regió independent, la regió de Manxukuo. Aquesta regió de Manxukuo, els japonesos van dir, home, doncs que no sembli que sigui nostra, posem-hi algú que mani, i van dir, es calla, teníem aquell nano que anava creixent i es anava fent gran i que volia, era l'emperador i tal, el podien fer governador, i el agafen i el nomenen emperador d'aquella zona el dia 1 de març de 1932, és a dir, ràpidament, i després, l'any següent, diuen, escolta, tu, recuperem el títol de l'emperador. Recuperem el títol de l'emperador, però resulta que aquell noi ja tenia una certa edat i llavors es va posar una mica ferrucú, va dir, bueno, sí, però jo vull ser emperador de la Xina. Els japonesos, no, tu ets emperador de Manxukuo. No, però jo vull ser de la Xina. No, de Manxukuo. Al final, el nen, el Puyi, cedeix, però està vigilat estretament pels japonesos, perquè ja veuen que aquell noi al final encara els hi portarà problemes. Es fa budista, quan en realitat els japonesos defensaven el sintoisme, que era la religió oficial en aquell moment, i es rodeja de gent que li dona idees i els japonesos es dediquen a anar-los traient. Finalment, quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, el 16 d'agost de 1945, naturalment els japonesos perden bous i esquelles i, per tant, el Puyi intenta fugir de Manxukuo, però a l'exèrcit roig de Mao Zedong el fa presoner, i a l'any 1946 participa com a acusat en el judici contra els japonesos que es fa, els judicis de Tòquio, que es diuen. El 1949 arriba el Mao Zedong i proclama la República Popular Xinesa. El Puyi diu, ai, mare de Déu, que aquest el Mao és bastant sanguinari, li demana amb l'Stalin que no el repatriï cap a Xina, però com que l'Stalin vol estar bé amb els xinesos, doncs els hi regala, diguem-ne, el Puyi els hi regala l'exemperador, perquè el tanquin en un camp de reeducació. I, de fet, hi estarà durant una colla d'anys, fins que el 1959, després de 9 anys de reeducació, els tribunals el declararan reformat i el deixaran viure a Pequín, cosa que farà amb la seva germana abans d'anar a una residència oficial i entrar a treballar, com un xinès més, als Jardins Botànics de Pequín. Es casarà a l'any 1962 amb la seva infermera, perquè està delicat de salut, i acabarà com a editor en el Departament del Ministeri de Cultura, mentre el Mao Zedong i el govern l'animen, aquest Puyi, aquest darrer emperador, que escrigui la seva autobiografia. Però quan arriba el 1966 la Revolució Cultural, els joves de la Guàrdia Roja se'l posen entre ceia i ceia i el consideren el símbol de l'antiga Xina imperial i, per tant, el volen fer fora. Haurà de ser posat sota protecció i el 17 d'octubre de 1967, el darrer emperador morirà per problemes cardíacs i serà incinerat i, com a humiliació prostrera, enterrat al cementiri de Babaoshan, on abans de la revolució s'hi enterraven les concubines de l'emperador i els eunucs de l'emperador. I com que hem parlat de Xina, doncs ens ha vingut al cap una cançó que en el seu moment van interpretar el Miliki i el Milikito, si no em falla la memòria, que porta per títol Chinito Chinita. És aquella de Chinito jo, Chinito tu, però que en aquest cas no la farem amb la versió dels Pallassos de la Tele, sinó amb la versió d'un grup que porta per nom Los Tres Diamantes. Aquí teniu, doncs, Chinito Chinita.
Estoy enamorado locamente y ahora sí eres la chinita de mi encanto y yo soy el chinito de tu amor. Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinito de amor. Cuando me dices chino, chino, chino del alma, yo te respondo, chinita de amor. Chinita tú, chinito yo, chinita tú, chinito yo, y nuestro amor así será. Siempre, siempre igual. Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinita de amor. Siempre cuando veo a mi chinita, la beso por aquí y por allá. Le digo las cositas más bonitas y su barbillita beso así. Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinito de amor. Cuando me dices chino, chino, chino del alma, yo te respondo, chinita de amor, chinita de amor, chinita de amor.
De juliol de l'any 1961, el dia que a la localitat nord-americana de Ketchum, a l'estat d'Idaho, es suïcida el Premi Nobel de Literatura 1954, Ernest Miller Hemingway. Ernest Miller Hemingway, que era fill d'un metge, Clarence Hemingway, i d'una senyora aficionada i practicant de la música, Grace Hemingway. De família conservadora i de família força rica, molt respectats per la localitat de Oak Park, d'Illinois, on havia nascut l'Ernest. En casar-se, el matrimoni aquest va anar a viure a casa dels seus avis mentre es construïa una fastuosa mansió de 7 habitacions en un barri força selecte, i la mare li començava a menjar el coco amb el nen perquè estudiés violoncel. Perquè estava obsessionada per la música. Però, afortunadament pels que no són amants del violoncel i són amants de la literatura, el nen s'hi va oposar, es va convertir en un nen rebel, val a dir que ajudat pel seu pare, que quan el prenia a una casa d'estiueig que tenien a Michigan, li ensenyava a caçar, l'ensenyava a caçar, a pescar, a fer bivac i totes aquestes coses, i començar a marcar la seva passió per l'aire lliure i la vida en llocs aïllats. Mentre estudiava a la ciutat d'Oak Park, per el River Forest High School, on practicava els esports més violents, la boxa, el waterpolo, el rugby, l'atletisme, totes aquestes coses, i per, suposo, per fer-li la punyeta amb sa mare, tocava a l'orquestra, però no al violoncel. Durant el penúltim curs es produiria un fet que va canviar la seva vida, perquè va agafar una assignatura optativa, ja n'hi havia en aquell temps, que era periodisme, i això el va canviar com un mitjó. El nen va començar escriure articles a la revista de l'escola amb un pseudònim, Rick Lerner Jr., com si fos fill d'aquest senyor Rick Lerner, que era un periodista esportiu del Chicago Tribune. I quan va acabar la formació, el nen ja va tenir clar, aquell any, ja va tenir clar que volia fer aquelles coses i va començar, això del periodisme, a treballar de reporter al Kansas City Star. En aquells moments s'estava acabant, però encara n'hi hauria per un parell d'anys, la Primera Guerra Mundial, així que el noi es va allistar a la Creu Roja, a Kansas City, per ser conductor d'ambulàncies a Itàlia durant el període que durés la guerra. Va marxar cap a París, on va arribar quan hi va en ple bombardeig alemany, i se'n va anar cap a Itàlia. Allà coneix el John Dos Passos, un company seu escriptor també, amb qui es relaciona. Però el dia 8 de juny de juliol, el dia 8 de juliol d'aquell mateix 1918, és ferit per un foc de morter, per un atac dels alemanys, però, ferit i tot, aconsegueix salvar un soldat italià, amb la qual cosa l'exèrcit li dona la medalla de plata al valor militar, a l'exèrcit italià, i el demana que els americans el pugin a tinent, o sigui, el fan oficial a tinent. Ell haurà de passar 6 mesos a un hospital de Milà per recuperar-se, però, bueno, tornarà als Estats Units com a tinent, perquè quan es posi bé, doncs la guerra ja haurà acabat, el 1919. Tornarà als Estats Units i allà treballarà com a periodista al Chicago i al Chicago Tribune i altres diaris de la zona, tot publicant també els seus primers contes. El noi promet molt i, per tant, és enviat com a corresponsal a París, on començarà a publicar els seus primers llibres. Per exemple, l'any 1923 publicarà 3 contes i 10 poemes, el 24 publicarà en La nostra època una novel·la, que el farà popular, The Sun Also Rises, El sol també sortirà, i una altra que el donarà a conèixer a tot arreu i que mereixerà fortes i molt bones crítiques, que és Adeu a les armes, que publicarà l'any 1929. Però abans haurà tornat als Estats Units el 1928 i se n'ha anat a viure a Florida, abandonant la societat urbana i vivint allà tot sol i una mica allò silvestrat, podríem dir. Com a corresponsal serà enviat pocs anys després, a la Guerra Civil Espanyola, corresponsal de guerra a Madrid, per part de la North American Newspaper Alliance, i això vol dir que el noi, doncs, viurà i conviurà i simpatitzarà amb la causa republicana de la que farà propaganda i començarà a escriure a l'any 40, quan ja s'hagi acabat la guerra i amb les experiències de les batalles on ell ha estat, el llibre Per qui toquen les campanes, que estarà ambientat a la batalla de Guadalajara, però que ell va estar, sobretot a l'any 38, va estar a la batalla de l'Ebre i va ser, de fet, un dels últims cronistes que va abandonar el territori quan ja va veure que les coses anaven malament. Això el va consolidar com un escriptor políticament compromès, sobretot del costat antifeixista. Però, clar, tot no va ser positiu, perquè la seva estada a Espanya li va portar a desenvolupar una gran afició a la tauromàquia. Era un gran aficionat als toros. Bé, un cop això tancat, tota aquesta història, va continuar escrivint. L'any 1932 va publicar Mort a la tarda, precisament amb tot al voltant del tema de la tauromàquia. Després vindran Taurons verds a Àfrica, Tenir-ne o no, que serà una pel·lícula bastant coneguda, es convertirà en una pel·lícula de Hollywood, Les neus del Kilimanjaro, l'any 1948, i després A través del riu, i sobretot El vell i la mar, de l'any 1952, que li suposarà guanyar aquell any el Premi Pulitzer, però tot això ha fet que l'Acadèmia Sueca ja es fixi en ell, i el 1954 li otorgaran el Premi Nobel de Literatura pel seu mestratge en l'art de la narrativa. Però la seva vida solitària i els seus problemes personals fan que estigui fortament alcoholitzat i amb por d'acabar boig. Li agafen crisis d'aquestes que l'obliguen a internar-lo amb diverses vegades amb frenopàtics. Al final, l'any 1961, s'assabentarà que té un càncer i decidirà anar per la via ràpida, i el 2 de juliol de 1961, com dèiem, a la ciutat de Ketchum, es suïcidarà d'un tret d'escopeta al cap. I com que repassant les seves novel·les i els seus títols ha sortit a l'any 1948, que digui, Les neus del Kilimanjaro, vaig recordar que hi havia una cançó que cantava un francès que no va arribar a tenir el nivell del Johnny Holiday i de tota aquella gent, però que va tenir els seus moments d'èxits, que era el Pascal Danel, i que havia fet una cançó dedicada al Kilimanjaro. Per tant, per completar aquesta biografia, per completar o per posar, no ho sé, o per acabar d'espatllar aquesta biografia de l'Ernest Hemingway, aquí teniu el Pascal Danel cantant Kilimanjaro.
Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
3 de juliol de l'any 1883, el dia que neix a la ciutat de Praga, a l'imperi austrohongarès en aquell moment, l'escriptor Franz Kafka, un escriptor que haurem de considerar austrohongarès perquè, bueno, hi ha un problema. Ell era fill d'un comerciant jueu, Hermann Kafka, que després de casar-se amb Julie Lowy, una filla d'un cerveser alemany, ell era suec, txec, i ella alemanya, doncs va tenir el nen, i ell va començar instal·lant una merceria que tenien ell i la seva dona en un carrer important de Praga, però una merceria que ràpidament es va convertir en un magatzem i al final va acabar sent uns grans magatzems que, de fet, feren que tant el pare com la mare estiguessin allà. Però bé, en qualsevol cas, la seva família era una família molt respectable. La mare parlava alemany, el pare parlava txec, bueno, evidentment entre ells s'entenien i canviaven d'idioma, però doncs el Franz va viure, va començar a créixer en un ambient on l'alemany i el txec doncs anaven barrejats, en preferència per l'alemany, perquè era el de la societat fina i rica de Praga, i com que la botiga aquella, els magatzems, anaven funcionant i anaven tirant amunt, doncs la cosa va anar bé. Ell era el primogènit, van tenir 6 fills, 3 nois i 3 noies. Curiosament, els nois van morir tots, els altres dos van morir a poca edat, a 15 mesos i a 6 mesos, i les nenes, en canvi, es van mantenir. Però com que els pares estaven molt enfeinats amb aquells grans magatzems, doncs... tots quatre, els quatre que quedaven, van ser educats per mainaderes i criats mentre els pares atenien el negoci. Això el Franz ho va notar molt. De fet, en un dels seus llibres, un llibre, és un escrit llarg, una miqueta, un fulletó, la carta al pare manifesta aquesta falta de les figures paternes. Les germanes, durant la Segona Guerra Mundial, serien enviades al gueto de Lodz pels alemanys, perquè eren jueves, i allà moririen gassejades. El Franz, però, com que era el fill, i a més era el fill gran, doncs va anar a les millors escoles de Praga. Va començar estudiant, sempre en alemany, el Deutsche Knabenschule, una escola en alemany, que amagava, diguem-ne, la seva educació jueva, limitant-la. Va fer la cerimònia d'entrar a la sinagoga quan tenia 13 anys i després el pare el portava tant en tant a visitar la sinagoga, però diguem-ne que en aquell ambient, i com que hi havia l'antisemitisme, doncs valia la pena. De fet, el van portar després amb una escola, el Stater Deutsch Gymnasium, que era una escola molt elitista, només hi anaven els fills de gent molt rica o de gent molt important, que feia tota la formació en alemany, però el noi va tenir un acte de revolta, es va rebotar i va acabar els seus estudis en una escola lliure on es començava a llegir Nietzsche i on s'estudiaven les primeres idees del socialisme i de l'ateisme. Vull dir que el noi, de fet, tenia 3 idiomes, perquè a més d'això, ell es va preocupar d'estudiar en francès, i als 18 anys ja el tenim, doncs, allò, presentant-se, el 1897, presentant-se els exàmens de maduresa que es feien en aquell moment i també fent els seus primers escrits. Aquells exàmens li surten bé i això li permet anar a la Universitat de Praga, on comença a estudiar química, però al cap de 2 setmanes, la qual cosa ja demostra una mica que el seu cervell anava una mica especial, no? A les 2 setmanes decideix abandonar, com dèiem, els estudis de química i passar-se als estudis de dret, al mateix temps que ingressa en un club d'estudiants, un club literari que fa activitats al voltant de la literatura. Es aconseguirà doctorar en dret el 18 de juny de 1906 i aleshores, com que ho manava la llei, ha de fer un any de pràctiques, un any de servei a la comunitat sense cobrar sou, val a dir, i ho farà com administratiu als jutjats civils i penals de Praga. Acabat això, ràpidament serà contractat, perquè el seu expedient, si més no l'acadèmic, no està malament, a l'1 de novembre de 1907, contractat per una companyia italiana d'assegurances, la Assicurazioni Generali, on treballarà un any però que no li acaba d'agradar, encara que els resultats no acaben de dir això, perquè el noi passarà a una mútua d'accidents de treball del Regne de Bohèmia, una mútua txeca, on estudiarà i valorarà i inspeccionarà les lesions de treballadors per establir les indemnitzacions. És a dir, farà treball burocràtic, estrictament. Però, junt amb altres escriptors, portarà una vida paral·lela i oculta. De fet, ell no volia que els seus llibres es publiquessin, i es van publicar tots després de la seva mort, però crea, com deia, amb altres escriptors jueus alemanys, un cercle que anomena el Cercle Proper de Praga, tots d'escriptors. Però la seva vida personal passa per davant de tot això. A casa del seu amic Max Brod, l'any 1912, coneixerà la Phyllis Bauer, una representant de dictàfons, o sigui, una venedora de dictàfons, i durant 5 anys mantindran una relació més o menys intensa, on hi haurà un parell de proposicions matrimonials que o l'un o l'altre no acaben de veure clar, però la relació s'acabarà el 1917, quan amb el Franz Kafka li diagnostiquin tuberculosi. És a dir, té tuberculosi i, evidentment, la Phyllis li diu que allà es queda, que ella se'n va a buscar-se la vida. Això suposarà, la tuberculosi, naturalment, suposarà convalescències de tant en tant que portaran a que s'acosti a la família, que és qui realment el cuida, especialment la seva germana Otla. Ell anirà escrivint, establirà relacions amb una periodista txeca i que també és escritora, la Milena Jesenská. El 1923, amb unes vacances, coneixerà la Dora Diamant, amb la qual també tindrà una relació i amb la qual es plantejarà la possibilitat d'abandonar la família perquè creu que la família l'està condicionant i concentrar-se només en l'escriptura. I, de fet, així ho farà. S'anirà a Berlín a viure amb ella, però, bueno, la convertirà en la seva amant i ella, per la seva banda, doncs l'acostarà altra vegada al Talmud i a la religió jueva. Però la tuberculosi de Kafka empitjora, tots els tractaments naturòpates que fa no li serveixen de gaire cosa, va al sanatori del doctor Hoffman a Praga i allà morirà el 3 de juliol, com dèiem al començament, el 3 de juliol de 1924. Sembla que de fam, curiosament, però és que la tuberculosi li afectava la gola, no podia tragar, i com que no hi havia en aquell moment l'alimentació, allò que et posen un suero, que en diem ara, doncs el noi va morir, com diem, semblava que de gana, sent enterrat a Praga al cementiri jueu. Les seves obres, El procés, El castell, Amèrica, La metamorfosi, etc., seran publicades després de la seva mort. I com que d'aquestes obres una de les més conegudes és La metamorfosi, hem trobat una peça d'una cançó del grup de Goll de Gom en el seu espectacle Cop de Rock, que porta per títol Metamorfosi, i hem dit posem-la. No sabem si encaixarà massa bé amb la filosofia de Kafka, però sí que d'alguna manera, doncs, parla de metamorfosi. Aquí teniu, doncs, el grup de Goll de Gom i la seva Metamorfosi.
Ja vaig soler pel món, no em pots trepitjar. Sóc capaç de tot, ningú no em pot fer mal. Miro d'allunyar-me prou, ja ho he aconseguit. Dubto que amb els teus sermons canvia el meu destí. Faré que avui els meus sentits t'oblidin. Ja no tinc por, vull anar molt més enllà. Faré que avui els meus sentits t'oblidin. Ja no n'hi ha prou en saber què està passant. Camino, corro, veig un món inquiet. Vaig cap a tu, resolc la vida. Tu no ets, tu no ets ningú. Veig la llum, camino més. M'he vist mort, no veuré mai més ningú. Faré que avui els meus sentits t'oblidin. Ja no tinc por, vull anar molt més enllà. Faré que avui els meus sentits t'oblidin. Ja no hi ha prou en saber què està passant.
4 de juliol de 1926, el dia que neix a la ciutat de Buenos Aires Alfredo Stefano Di Stefano Laué. Ja haureu intuït que és el mític jugador de futbol que va portar com a malnom el Saeta Rubia i que ens va fer la vida impossible als culers des del Real Madrid. Però bé, ell era fill d'una família de classe mitjana-baixa, originària de lluny de la illa de Capri, a Itàlia, d'aquí el nom, i que va jugar entre el 1940 i el 1943, és a dir, amb 14 anys, els juvenils, va jugar al Club Social i Esportiu Unión Progresista de la seva ciutat natal de Buenos Aires. Allà, però, va cridar l'atenció d'un d'aquests que busca futbolistes, no? I el van reclamar, li van enviar un telegrama perquè anés a fer una prova amb l'Atlético River Plate, el Club Atlético River Plate. Fa la prova, se'l veuen que allò està bé i el fitxen a l'any 1944, el fitxen per les categories inferiors del club, fins que al cap d'un any, el 15 de juliol de 1945, vistes les qualitats del nen, juga el seu primer partit amb el seu primer equip contra l'Atlético, contra l'Atlético Huracán, que perden per 1-2, però que ell fa el gol del seu equip. El 1946, doncs, vist això, el club, el River Plate decideix cedir-lo per un any a l'Huracán perquè es foguegi, perquè jugui, i de fet allà jugarà de titular fins a 25 partits en tota la temporada, marcant 10 gols i formant una davantera que es fa mirar amb Tucho Méndez i Turco Simes. Però quan l'Huracán vol quedar-se'l, doncs el River Plate posa un preu massa alt i l'Huracán diu, escolta, no n'hi ha per tant, tampoc n'hi ha per tant, això és excessiu, i per tant el deixen al River Plate. I allà el River Plate començarà a la davantera substituint el mític Adolfo Pedernera, el mite de l'equip aquell, i convertint-se en el nou ídol que aconseguirà el campionat de Lliga de 1947 pel seu equip, amb el que títol, a més, combinat de màxim golejador, farà 27 gols en 30 partits. Aquell mateix any, doncs, la cridaran de la selecció argentina i guanyarà el campionat sud-americà a Guayaquil amb 6 partits jugats i 6 gols marcats. El 1948 continua la seva carrera cap amunt, es farà subcampió de la Copa Sud-americana amb el seu River Plate i marcarà 4 gols en 6 partits i serà també subcampió de la Lliga, marcant 13 gols. Però es produeix un fet important en el devenir del futbol, i és que el govern de Perón imposa un topall salarial als futbolistes, i clar, els que són bons diuen, bueno, sí, home, jo ara aquí em quedaré a cobrar menys, me'n vaig on te'n facin una oferta. Aquest és el cas de Di Stefano, que marxarà a Colòmbia, que no està associada a la FIFA i, per tant, s'escapa de les restriccions que hi han, i fitxarà i jugarà al Millonarios de Bogotà, on tornarà a coincidir amb el Pedernera aquell que havia substituït, i crearà un gran equip que guanyarà 4 campionats anuals, 4 lligues, diríem aquí, seguides. El 1952, com que el Millonario s'ha convertit en un club d'aquests intractable, que guanya tot el que juga i tal, serà convidat el club a anar al torneig internacional que celebra els 50 anys del Real Madrid, anar a Madrid, a Espanya. I com que el River Plate va renunciar a la invitació, doncs cap allà que se n'hi en va el Millonarios. I el Millonarios aconseguirà el trofeu derrotant el Real Madrid per 2-4 en un gran partit de Di Stefano. Això fa que els que estan per allà, els buscadors de talents del Barcelona i els del Real Madrid diguin, ep, què és aquest noi tan bo? I a més està el Millonarios, que és un equip que no és de la FIFA i per tant es pot contractar. El Barça té contactes amb el Millonarios per poder-lo contractar, i el Madrid, a través de Raimundo Saporta, negocia amb el que és el seu primer equip o el seu anterior equip, el River Plate, que és on té la fitxa de federació. De fet, el Di Stefano, mentre està aquí a Espanya, jugarà partits, alguns partits amistosos amb la samarreta del Barça, per la Urgell, a Sitges, etc. Però el Real Madrid també continua remenant les cireres i negociant amb el Millonarios, i diu que té drets sobre els Di Stefano. La disputa es produirà tot al llarg de l'estiu de 1953 i al final hi haurà d'intervenir el govern quan el governador civil de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, doncs cridi a consultes el president del Barça i el delegat de la Falange al Barça, dies abans que el Consell de Ministres de Pazo de Meirás amb el Franco acordi doncs que el Di Stéfano es quedarà a Espanya i jugarà una temporada a cada equip, una temporada al Madrid i una al Barça, començant, això sí, pel Real Madrid. El president del Barça, Enric Martí, no hi està d'acord, dimiteix també la junta directiva i, per tant, renuncien al jugador. I, per tant, l'any següent, el Di Stéfano comença a jugar amb el Madrid, on dona els resultats esperats, ja ho sabem. Ajuda a guanyar diversos títols, 5 Copes d'Europa consecutives, ell tindrà 5 vegades el títol o el premi del Pichichi, serà internacional, a part d'haver-ho sigut abans amb la selecció argentina, serà internacional 31 partits amb la selecció espanyola, adoptarà la nacionalitat, quan es jubili, quan acabi la seva carrera, jugarà encara 2 anys, el 63 fins al 65, amb el Real Club Esportiu Espanyol, i acabarà, quan es retiri de l'Espanyol, es dedicarà a fer d'entrenador amb equips com l'Elche, el Boca Juniors, el Real Madrid, l'Sporting, el Rayo Vallecano, el River Plate, etc., aconseguint un campionat amb el Boca Juniors, un altre amb el River Plate, una lliga, i tot això el que serà la saeta rúbia, el jugador de futbol Alfredo Di Stéfano. Un Alfredo Di Stéfano que, naturalment, és encara, avui encara, és una llegenda dintre de la història del futbol. I com que el futbol té dues cares, nosaltres també hem buscat una cançó. Volíem posar aquella del Delfí Abella cap al futbol, però ja l'hem posat algunes vegades. I, curiosament, hem trobat una cançó del grup català Brahms que, diguem-ne, retrata l'altra cara del futbol i que porta per títol El futbol és així. Per tant, ens acomiadarem, doncs, el Toni Olivella, que ha anat al davant d'aquest vaixell durant tot aquest temps, ajudat pel Marc Pujol, la Goretti Martínez, que es posarà a treballar ara, i per penjar això a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, Ràdio Televisió de Vilafranca, ja ho sabeu, i en Francesc Morgades, que us ha parlat, ens acomiadarem amb aquesta cançó del grup Brahms, que porta per títol El futbol és així. Fins a la setmana vinent.
Ha deixat la regió devastada.
Però això ho remuntarem al partit de tornada.
Dos cotxe bomba esclaten a l'Orient Mitjà.
Ho hem provat, però la pilota no ha volgut entrar.
Una altra dona assassinada pel seu marit.
Però descaradament ens han robat el partit.
Txetxènia ha estat atacada per l'exèrcit rus.
Segurament l'empat hauria estat.
Amb brots de violència religiosa.
Ha estat una targeta groga molt rigorosa.
Aumenta un 20% la venda d'armes de foc.
Però la repetició veurà que és fora de xoc.
L'estafa ha prescrit i el cas ha estat arxivat.
Però aquest 0-0 no és pas un mal resultat.
Una nova retallada.
Són molt perillosos de pilota parada.
La corrupció afecta 12 membres del govern.
Haurem de reforçar-nos al mercat.
si ens han acomiadat sense motiu, si l'habitatge té un preu abusiu. Fotrem l'àrbit al riu, fotrem l'àrbit al riu, fotrem l'àrbit al riu. Si ens han acomiadat sense motiu, si l'habitatge té un preu abusiu. Fotrem l'àrbit al riu, fotrem l'àrbit al riu, fotrem l'àrbit al riu.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.